Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Caresia. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.
Eran las 3 de la mañana, 3 de enero en el calendario. Caracas dormía tranquila bajo su manto diario, pero el cielo no trajo sol, trajo un ruido de metal. Bien fuerte tiuna se rompió el silencio habitual. No fueron truenos de lluvia, fueron botas extranjeras que cruzaron sin permiso nuestras líneas y fronteras. La noticia corre como pólvora, la pantalla se congela. Se han llevado al presidente, hay fuego en Venezuela.
¡Liberen a Nicolás!
Grita una parte del mapa.
Mientras la garra del norte
su sentencia destapa. Dicen que va hacia el norte sobre el mar prisionero. Entrañas de acero de un buque extranjero.
Que el mundo se detenga,
que nadie quede mudo. Hoy la historia se parte.
Liberen a Maduro.
Hoy en Moscú escuchas el eco en el Caribe. Si cae un socio, el equilibrio no sobrevive. Pekín levanta la vista, el dragón debe mirar.
Bona vesprada a totes i a tots. La Mosca, com cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada.
Penúltim programa de temporada, ho recordem. La setmana que ve ens acomiadarem de vosaltres fins a octubre, vull dir que... Però bé, bueno, avui i com la setmana que ve també seran programes molt especials amb convidats de luxe que tenim així. Bueno, està el nostre company Dani. Bona vesprada, Dani.
Bona vesprada a totes i a tots. I sí, hem d'aprofitar.
Hem d'aprofitar al màxim. Poquet, sí, no? Perquè jo crec que ho hem de demanar una ampliació d'horari perquè ens falta sempre temps per tot. Bé,
demanem.
Sí, demanem, ja ho farem, això? Ja farem la instància amb el Vicent. Però va, no diguis res, no adelantis aconteixements exclusives. Bé, i tenim avui una convidada luxe que és la nostra col·laboradora ja, la Cuca de Llum. La seva columna, o el seu podcast i sí. Tal. Bona vesprada, la Amparo
Romero. Bona vesprada, com esteu?
La setmana passada ja l'hem tingut.
Sí, però no,
físicament no ha estat.
Espiritualment.
Sí. Bueno, espiritualment i per les ondes, les ones. Els perits van a part.
Bona vesprada, Ampar. Molt contenta que estiguis aquí amb nosaltres.
Sí.
Ella també ens ha gravat uns poemes que, com cada programa, farem. I la setmana que ve i la temporada que ve esperem que també estigui amb nosaltres. I els temes d'avui, doncs, parlaríem una mica de... Bueno, hi ha la nostra columna del Dani sobre Bolívia, que està la cosa segueix calenta. Parlarem de Cuba perquè la cosa està molt, molt preocupant allà, molt dramàtica. I després hi ha temes com, per exemple, parlar del Mundial, Iran, la guerra una miqueta, parlarem de coses... sobre el Sàhara, sabeu que heu llegit que ha vingut un atemptat, una acció del Marroc
a un líder,
del Front Polisario, una crònica d'Anna Pardo Vera del Público molt interessant. I després doncs, parlarem de la visita papal que ja està a Canàries, però que ha deixat una bona, un estol de reflexions que les comentarem. No sé si hi haurà més temps de comentar la vaga d'ensenyament, que ara em sembla que avui
ha finalitzat avui, no?
Per levantat. Tornar a arrencar el curs que ve.
El divendres
demà.
Però i... no s'han complit el que havien demanat.
No,
i després,
han signat.
Signat. I sí, tornen a arrencar a setembre. I després, si dona temps, parlem una mica de... Res, una reflexió de la Dana, que tenim el criminal allà al Parlament Valencià, que nosaltres sempre exigim la seva dimissió, jutjat i a la presó. Bé, no tindrem més temps de fer, doncs que així que només queda que arrencar amb La Mosca.
Así como Platón definió a Sócrates como un tábano que con su incómodo aguijón picaba para despertar a un caballo lento que era la política ateniense, nosotros con nuestra columna semanal sobre Latinoamérica en general y Argentina en particular, eso haremos, seremos un tábano. Soy el Dani y aquí comenzamos. En nuestra columna sobre Latinoamérica, esta semana vuelve a tener vigencia un país y la lucha popular que están desarrollando en las calles los grupos étnicos múltiples que existen en Bolivia. Llevamos 40 días de lucha ininterrumpida. La gente de los altos, como decía, los grupos indígenas, los aborígenes organizados en el Consejo Nacional Indígena, bajaron con la firme decisión de tomar el Palacio de Gobierno y hacer renunciar al presidente de Bolivia, un presidente en este momento, Rodrigo Paz, absolutamente no representativo de las necesidades y las reivindicaciones del pueblo que lo puso allí como mandatario. Esta pérdida de legitimidad del gobierno boliviano, yo creo que no se limita solamente a la gestión económica y se profundiza ahora mismo, después de 40 días, en el terreno político y en el terreno jurídico. El intento de modificar, como hizo Rodrigo Paz y su gobierno, vaciar o reinterpretar la Constitución Política del Estado, la CPE, convierte al gobierno en un actor que rompe el pacto fundacional de ese Estado. De ahí las manifestaciones y de ahí la rebelión del pueblo, que todo pinta que no van a volver a sus montañas, no van a volver a su lugar de origen, porque sienten que han sido absolutamente traicionados. La legitimidad se fractura, decía, porque el pacto social, ese acuerdo que dio origen al Estado plurinacional, ya no se respeta por parte del gobierno boliviano. La protesta en las calles y carreteras entonces es cada vez más multitudinaria. Y es también en defensa de la Constitución y un recordatorio de que la democracia boliviana no puede sobrevivir si se mutila su parte jurídica y social. Tiene que pensar el gobierno y las instituciones que en Bolivia no se puede gobernar sin la participación del pueblo. Esto suena a perogrullo, pero debería ser en todo el mundo, pero no es así justamente. Pero en Bolivia concretamente, tal como actúan por vía directa el campesinado organizado, podemos afirmar eso, que en Bolivia no se puede gobernar sin la participación del pueblo. Por eso las calles y las carreteras de todo el país se han convertido en el verdadero tribunal popular, diría yo. Allí, en las calles y carreteras de Bolivia, los sindicatos, las comunidades y sectores movilizados reclaman lo que la justicia autoprorrogada les negó: el respeto a la Constitución, la defensa de los derechos conquistados y la recuperación de un pacto social roto. La medida del estado de sitio que ha tomado el gobierno ahora mismo, simplemente les aseguro que traerá luto al país. Habrá muertos con esta medida de estado de sitio. Esto es echar gasolina al fuego. Y decíamos que la pérdida de legitimidad del gobierno abre un nuevo escenario: la reorganización popular frente a un poder que ya no les representa. Cuando las instituciones se vacían de dignidad y la justicia se corrompe, es el pueblo quien asume en Bolivia hoy el rol de garante de los derechos y de la memoria. Las calles y carreteras se convierten en espacio de soberanía, de lucha. Desde la Central Obrera Boliviana, comunidades campesinas y pueblos originarios, transportistas y organizaciones sociales levantan su voz contra un gobierno que los excluye absolutamente. La legitimidad en Bolivia no se decreta, se construye. Y cuando el gobierno quiebra la Constitución, se sostiene solamente en una justicia corrupta y concentra beneficios para las élites blancas que viven en Santa Cruz. Ahí el gobierno pierde toda autoridad moral y política. Para acabar, hoy las calles y carreteras de Bolivia son el verdadero escenario de la democracia. Allí el pueblo recuerda que la justicia no puede ser comprada, que los derechos no se negocian y que la dignidad en Bolivia no se posterga. Por eso hoy la crisis que vivimos es el precio de la corrupción y de la traición del pacto social boliviano. Pero también es la oportunidad, y lo sabe bien los indígenas, de reorganizar la fuerza popular, de levantar una legitimidad nueva, vista desde aquí, desde Europa, es algo absolutamente original y reivindicable por nosotros, porque esta legitimidad de la organización surge desde abajo, desde la resistencia y desde la memoria, fundamental para hacer algún cambio en esta estructura social injusta del capitalismo y del imperialismo. Porque cuando el pueblo habla en las calles y carreteras, ningún poder puede fingir legitimidad.
Bona la crònica de Dani, com sempre, didàctica, clareta i magistral. Gràcies, Dani. Amèrica Llatina està molt revolucionada i el tema de Cuba és molt dramàtic perquè allà està parlant una mica del genocidi. És com un genocidi, no com a Gaza, però va aquest camí. I la comunitat internacional pràcticament s'hi posa de costat. Jo volia llegir una petita crònica perquè és una mica l'estadística, no vull fer-ho llarg, però hem de saber què està passant. Hi ha coses, hi ha també alguna esperança, evidentment, sobretot perquè el poble cubà té clar que no pot cedir, perquè l'altre seria la destrucció total com a societat. Però bueno, aquest bloqueig que ara no deixen entrar és total, és el bloqueig físic. Ara ja no pot dissimular. Fins ara Estats Units deia això del bloqueig és una excusa, mala gestió, el govern no funciona, etc, etc. Ara ja no, ara ja ho diuen directament. No deixen entrar els vaixells, han prohibit el sistema bancari que treballi, han pressionat totes les empreses hoteleres, l'empresa de níquel de Sherritt de Canadà ha marxat, és a dir, que ja no s'amaguen res, és a dir, que ara ningú pot dir que no hi ha bloqueig.
I les espanyoles, no?
Sí, exacte. Pues,
Melea.
El que he dit ara, per això que jo volia comentar això, perquè després, a part de que les empreses espanyoles, jo com una anècdota només faré una reflexió. Us en recordeu fa anys quan va pujar al poder Evo Morales i després, o abans, Chávez, van nacionalitzar les empreses petroleres, hi havia Repsol, que no la van expulsar, sinó que van canviar les regles de joc. Abans era Repsol, s'emportava el 90% de regalies, que diuen beneficis, i 10 quedava al país. I llavors van canviar les regles 50-50. Bueno, pues, si busqueu els diaris o les hemeroteques o les televisions, veureu que tots els diaris era un escàndol. Bolívia en contra los intereses d'Espanya, el gobierno comunista d'Evo perjudica les empreses, Chávez nacionalitza, bla, 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 bla. Heu sentit algun comunicat del govern espanyol, encara que sigui formal, quejant-se del perjudici que estan provocant a les empreses espanyoles turístiques? Ho heu sentit alguna cosa? Res, res de res. El govern més progressista de la història, res de res. Llavors, doncs, i aquí no és un 50-50, aquí és o te'n vas o et robo i et requiso tots els actius. Perquè aquí hi ha un article de l'Insurgente, perquè no ho vull llegir tot, que és una mica llarg, però bueno, bàsicament és per donar unes dates. El sistema de bloqueig, de sancions, és el més prolongat i complex de la història econòmica contemporània. Les seves arrels ja va començar l'any 17, Ley de Comercio con Enemigo, però va ser l'any 1962, quan John Fitzgerald Kennedy, és a dir, un demòcrata, va proclamar el bloqueig total sobre el comerç bilateral. Des d'aleshores, no ha parat d'endurir-ho. La llei Torricelli, l'any 92, va internacional bloqueig al prohibir subsidiàries estrangeres de firmes estadounidenques comerciar amb la illa. La llei Helms-Burton va codificar totes les restriccions sota les regulacions del control dels actius cubanos. Aquesta llei la va fer Clinton, demòcrata, recordem-ho. Etc. El resultat de tot això, amb un informe que s'ha presentat de Cuba a la ONU, al maig del 2025, és una xifra que fa mal de dir, que són 170.677,2 milions de dòlars en danys materials al llarg de més de 6 dècades, sense ajustar la inflació. En el sector de la salut, les pèrdues anuals arriben als 230, quasi 240 milions de dòlars i, segons estimacions de costa social, només 16 dies de bloqueig equivalen a 1.600 milions de dòlars suficients per comprar el quadre complet de medicaments bàsics per a tot el país durant un any. És a dir, el bloqueig de 16 dies, medicaments per tot un any. Ara ha vingut la nova ordre executiva de Trump, que persegueix empreses com ara l'inversió estrangera, hotels, níquel, bancs, etc. Per saber-ho, per exemple, Melià, a Espanya, Melià, ha plegat des 15 dels seus 34 hotels, 14.000 habitacions ha deixat. Iberostar, empresa espanyola, retira el seu mercat 12 dels seus 18 hotels, lligats a Gaviota, etc. Turisme, Canadà, també. Sortida absoluta el 30 de maig del 2026. Abandona 62 hotels, més de 12.900 habitacions. Indonèsia, també. Retira la seva marca Aston de 6 hotels. Varadero, Kayakoko, Golguín. Canadà torna també. Els bancs. Retirada ordenada d'operacions de finançament. El Banc de Sabadell, per exemple. Hi ha espanyols. No, ningú s'ha queixat. El Sabadell no ha vist cap comunicat. És a dir, que contra el turisme ha sigut brutal el cop. Entre gener i abril de l'any 2026, de l'enguany, Cuba va rebre només 328.608 visitants internacionals, un enfonsament del 55,8% en comparació del mateix any que ja venia de baixada. El mercat canadenc, històricament el principal emissor, es va desplomar en abril 2026 i només 650 turistes, 650, enfront a les mitges històriques de 90.000 i 100.000 canadencs que anaven cada any. Visa, l'asfíxia del sistema de pagaments internacionals es completa a partir del 6 de juny, la Visa i Mastercard ja no poden operar. És a dir, que qualsevol turista, el normal és que porti Visa o Mastercard per funcionar. Aleshores, doncs, també fora. Evidentment, hi ha altres targetes, com una russa i una xinesa, però evidentment que la majoria de turistes són europeus i occidentals. El cercle energètic i la falta de divises ha fet una crisi en els serveis públics essencials. La paràlisi energètica ha parat els sistemes de bombeig d'aigua potable, inhabilitat laboratoris escolars i universitaris, dificulta l'accés a internet i ha suspès el processament d'aliments. Provoca la falta de combustibles, el transport, la distribució d'ajuda humanitària. Fins i tot ajuda humanitària que ha arribat allà no es pot distribuir per falta de combustible a tota la illa. A l'Havana, a mitjans de febrer de 2026, l'acumulació d'escombraries es va tornar crítica. Només 44 dels 106 camions recol·lectors a la capital funcionaven. Així podríem estar. I després hi ha un altre, que és el drama dels medicaments, on els medicaments es produïa un 60% a Cuba i ara pràcticament el mínim imprescindible, el 56% es deixa de fer. Cuba és un país, hem de recordar que Cuba produeix els medicaments. Cuba té material, maquinària i fàbriques de medicaments i l'únic que li falta és la matèria prima.
Doncs amb això el tema del Covid.
Sí, amb el tema del Covid va desenvolupar 4 vacunes. I ara, precisament, ara anava a dir parlar de la part positiva. És a dir, tot això, què vol dir? Que és un cercle perquè es rendeixin. I Cuba té clar que no es vol rendir. Per què? Perquè sap que és la seva desaparició acabaria com sent, i algú potser em direu, no, aquest país, Puerto Rico, per exemple. Puerto Rico és un estat associat a Estats Units. I dius, hòstia, doncs és, no té bloqueig. Doncs Puerto Rico, si algú busca informació, hi ha talls de llum, la sanitat està feta a pols, l'educació, els carrers estan matxegats, la vivenda està pels núvols, però no és que no hagi llum, que hi ha talls, és que la paguen caríssima, 200-300 euros al mes paga un Puerto Rico. Se'n van en èxode cap als Estats Units, és a dir, o ja parlaríem d'altres països amb una violència endèmica, com és El Salvador, com és Paraguai, com és tota Centroamèrica, o fins i tot en aquests països com ara Honduras,
Jamaica, Haití,
sí, tot, no? I Ecuador, etc. I fins i tot Argentina, una part de etc, etc. És a dir, que tenen clar que han de resistir. Llavors, doncs, la inventiva és diverses coses que no es diuen. Per exemple, que han desenvolupat un líquids per poder treballar el petroli. Cuba extreu petroli.
Sí, una refineria, sí. Que diuen que abans no sortia a compte i ara sí està...
Perquè hem pogut... El petroli és molt pesat i llavors, doncs, per refinar-ho era molt car. Havien d'importar químics. Això ho han arreglat, ho han pogut desenvolupar dins de Cuba i produeixen. És a dir, la poca energia que hi ha l'estan fent ells amb solar i de petroli i biomassa. Han desenvolupat una vacuna contra el càncer. Això fa 4 dies, no s'ha dit. El càncer de rectal, càncer de fitxa i càncer de ronyó. Estan entrant empreses saltant-se el bloqueig. Però, clar, tot això és molt limitat. I ara, doncs, està l'amenaça directa de Trump, de que vol invadir l'illa, que això caurà. És a dir, que nosaltres anirem fent un seguiment perquè creiem que s'ha denunciat tota aquesta barbaritat, tot aquest genocidi que és contra el poble cubà.
Que porta 67 anys.
Porta 67. Escoltem una cançó dedicada a Cuba.
Cuba no está sola, todo el mundo está...
64 años y todavía le llaman sanción. Cuando el hambre se calcula, eso es tortura y control. Y el mundo ya se acostumbró a esta inhumana situación. Si no hay bombas en el cielo, no lo llaman agresión. En Palestina el estruendo revienta una habitación. En Cuba el golpe es mudo, pero corta producción. En Palestina el daño es visible, en Cuba es restricción. Distinto uniforme y razones, misma ambición de control. No toda guerra tiene misiles, ni sale en televisión. Hay guerras que usan el hambre como arma de presión. Es la misma arquitectura de dominio y opresión. Cambian armas y discursos, pero no la intención. Si prolongan el castigo, se desgasta una nación. No hace falta dinamita para romper un corazón. No es ajena la herida, aunque no sea tu país. La indiferencia que aceptas mañana puede tocarte a ti. ¿Quién ordena las bombas desde cómoda posición? También sostiene el bloqueo que asfixia a la población. Si son tan malos como dicen, ¿por qué tanto temor? Dejen libre a la isla para que veamos el error. Si lo que dicen es cierto, no necesita presión. La verdad no usa hambre para probar su versión. Yo no nací en la... separarnos, pero nunca nos enseñaron a jugar solos. Rueda la pelota entre polvo y estrellas, como rueda la sangre.
Hola, hoy me gustaría comentarles un tema que es de resonancia mundial, podríamos decir, como es el Mundial de Fútbol de este año. Y hay que pensar que por qué Estados Unidos es quien organiza en este momento, y además preguntarnos también por qué lo hace con países como México y Canadá, ¿verdad? Entonces el 11 de junio, en el mismo césped donde brilló Pelé y Maradona, arranca el Mundial más grande de la historia, podríamos decir, porque son 48 selecciones, 104 partidos y 3 países organizadores. Y nadie se hace la pregunta de por qué 3. Vamos a ver, Estados Unidos, digamos, es la única superpotencia del planeta que tiene dinero, tiene estadios, tiene de todo. ¿Por qué no lo organizó solo Estados Unidos? ¿Por qué invitó a México y a Canadá? Entonces, lo que encontré es que, fíjense que la otra opción que tenían, la candidatura, era Marruecos. Entonces, con él competía. Y Marruecos, claro, al estar al norte de África y no era un rival fácil, no haber nunca organizado, nunca tuvo un mundial. Y en esa votación pesó mucho que Estados Unidos no la tenía asegurada. Pero, claro, muy listo, se juntaron a Canadá, que nunca organizó un mundial, y se juntó a México, que tiene un alma mundialista muy grande, ¿no? Y entonces así los tres, fue una candidatura imparable. A veces Estados Unidos para ganar hace como que pierde, ¿no? En la vida real. Entonces, el otro motivo es puro ente económico, ¿no? Pasamos de 32 selecciones que hubo en todos los mundiales hasta 48. Luego 64 de 104 partidos son en Estados Unidos, 3 en Canadá y 3 en México. Eso significa campos de entrenamiento, restaurantes, hoteles, muchísimo dinero, pero claro, lo hace. Lo importante es que son 3, no parece muy solidario, pero acá viene cuando tenemos que mirar. Miramos los números finos. De los 104 partidos, decía, Estados Unidos se quedó con 78. México tiene 13 y Canadá tiene 13 solamente. ¿Y cuáles son los partidos en un mundial que importan? Desde los octavos de final a la final. Y todos serán en suelo estadounidense. La final, el 19 de julio, será en Nueva York. Las otras en Dallas y en Atlanta. ¿Se dan cuenta por qué invitó a los países vecinos? Estados Unidos, pero él se quedó con el salón principal, con la comida y el plato principal. Bueno, yo pienso que hay algo que importa y es que México es el corazón de este torneo, es la verdad. Y el Estadio Azteca es el único estadio en la historia del planeta y del fútbol que va a albergar 3 Copas Mundiales, el 70, el 86 y ahora en el 2026. Ahí mismo levantó la Copa Brasil, jugó Pelé, jugó Maradona y es más, México es el país que más veces ha inaugurado un mundial, 3. Pero el primer grito de gol de la historia se dará ahí el 11 de junio porque México abre el torneo contra Sudáfrica y va a ser una fiesta latina, que es muy importante en este momento, que Trump no le gusta nada eso, ¿no? Entonces, bueno, mirado desde ese punto de vista, de Miami a Seattle, de Toronto, de Vancouver, las puertas del norte y 3, ya digo, estadios en México, Guadalajara, Monterrey y Atlas. Hay 4.500 kilómetros de punta a punta de esos continentes. 3 horas horarias diferentes. Y ahora lo que creo que va a pasar será eso, que será en este momento una gran ventana de muestra al mundo de la fuerza latina en ese gran imperio del norte. Y la propera. Recuerden que ningún
crònica del Dani sobre el Mundial. Jo ja sap que jo sóc molt crític amb aquest Mundial. Jo crec que s'hauria de fer un boicot directament de tots els països, però bueno, com aquí el diner és el que mana i el president de la FIFA és un impresentable, un...
En això estem d'acord, absolutament d'acord. És un presentable, Infantino, i fins i tot com se ha generalitzat allà davant de Trump i li ha donat un premi que no existia. La
sí,
FIFA
li va donar fa uns mesos.
Sí, sí, un premi quasi com per la pau i la banderada.
Sí, no t'ha donat el premi de la pau del Nobel, però ara jo et donaré això perquè, mira, perquè sóc amic teu i jo t'has de llapar la bota perquè la tens mica bruta.
Saps que és el quarto de popularitat en Estats Units. Units, ve primer el fútbol americà, després el bàsquet, després el béisbol i ahí ja se apunta el futbol. Vull dir que ells no tenen cap tradició,
no.
I de fet no tenen camps apropiat per al futbol, són camps que reciclen
ja veus,
del futbol americà. I el tècnic, un dels de més Conciencia es el técnico de Uruguay, ha dicho que se levanta la moqueta. Són de moqueta.
Doncs mira,
per
que jugadors, abans,
van ha vingut molt de lesionat, eh? Va,
pues,
va haver
pues
molt
mira, de lesionat. Que vols que et digui, no em sabrà gens de greu que vinguin lesionats, ells ho han buscat.
No, això tampoc.
No, 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 sí. No, home, lesionat greu no, però uns mesos de lesionat,
que no,
més...
No.
Que sí, que et dic que sí, perquè és... tenen, s'ho han guanyat a pols. S'estan assassinant a milers de persones a Gaza, està a Israel i tal, i nosaltres aquí jugant a futbol.
Sí,
això és
això
pitjor
no
que
canviarà.
Quan la dictadura del 78, que es va fer el Mundial a l'Argentina, i mentre les persones estaven torturant. Sí, això és sí. Això semblant. Una miqueta fora del lloc. Bé, jo no vull calentar-me perquè si no em calento...
No, no, si sempre estàs calent, sempre estàs calent.
Sí, no, i això que ha passat, expulsar un àrbitre que premi del millor àrbitre d'Àfrica, la selecció d'Iran que ha de dormir fora del país, una sèrie de coses.
Un interrogatori de 11 hores a un jugador.
Sí, a l'Iraq, a la selecció d'Uzbekistan, al Senegal, allí com si fossin delinqüents, etc, etc, i gent que les han tirat a fora. Allà... Parlen de molts argentins que tenen càmera, els han posat pantalla, de gent que els han rebutjat, és a dir, que no els han deixat entrar, no els han donat visat d'entrar.
Escolta, que la selecció d'Iraq i la delegació ha d'estar fora de les seves fronteres. No sí, deixen entrar.
D'Iraq no sé.
D'Iraq l'han deixat fora.
D'Iran sí.
Bueno, podríem comentar un munt de despropòsits.
Iran ha de fer.
Però no parlem de futbol.
Quan estan a la vora de la costa oest aniran a Mèxic, quan estan a l'altra aniran a Canadà. Però bé.
I a tot això la policia reprimint, la policia d'immigració intentant fer fora...
Perill de vaga dels treballadors perquè tenen por de calaix entre els estadis...
I quin anirà a l'estadi de Latins? Bueno, si no sé. Corren el peligre aquest que
igual
el posen a la frontera.
Si igual posen ninots, faran veure que són públic. Jo també... Bueno, l'altre tema que us havia presentat, que ens han presentat, que és el tema del Sàhara. El tema del Sàhara és un tema que queda molt oblidat, perquè sembla que no sigui notícia, però allà passen coses. Aquesta excolònia espanyola, Espanya l'ha deixat abandonada, però segueix sent una colònia per descolonitzar. És a dir, que allà... passen coses. I ha passat doncs, que hi ha una guerra alarmada, una guerra que no surt dels dies, però per exemple ara en Marroc, amb uns drons subministrats per als Estats Units a Israel, ha assassinat un dirigent del Polisario. Jo volia llegir una cosa molt ràpida que lliga amb Sàhara, la política actual i una mica el Papa. I és d'Anna Pardo Vera, que és la directora d'Opinió de Público, que crec que val la pena comentar-ho. I ho titula, ara li diuen Realpolitik a l'assassinat de saharauis. Diu Anna Pardo Vera de fa dos dies. La política dels governs sol ser un espai ple de contradiccions que els dirigents no poden controlar, molt menys explicar o justificar, encara que tampoc ho admeteixen. Aleshores, apel·len a la realpolitik, que significa literalment política realista, però que en realitat té més a veure amb la força bruta de cada país i la seva capacitat per saltar-se les lleis internacionals i els drets humans de forma impune. Abandonar el Sàhara a la seva sort, o sigui, a la imposició per la força de l'estatus que vol donar-li Marroc, és una de les realpolitics que podreix l'alma a Espanya. Aquesta alma humanista de la que es feia ressò els progressistes que van elogiar aquests dies a León XIV, com si un papa no fora previsible en els seus discursos, com amb major o menor capacitat oratòria, repartint oxigen a tots, aquí i allà. Els bons li dic això i els altres li dic allò. Inclosa una ultradreta que berrea contra el dret a l'avortament, a l'eutanàsia, a la immigració i a l'educació pública laica. Per ella, Prevost també va tenir mimos. Els caps d'estat del Vaticà són experts en indicar als demés el que tenen que fer al temps que silencien el seu al llarg de la història fructífera, en quant a crims religiosos també catòlics. Si no, es veu aquests dies la manipulació, aquí diu torticera, de la comitiva de León de Lleó 14, entenent que en perfecta sincronització amb la Conferència Episcopal Espanyola, amb la mini recepció a les víctimes d'abusos, violacions i encobriment per part de capellans, bisbes, arcebisbes, cardenals i el Vaticà en general, fins que la pesta violadora s'ha fet irrespirable, el periodisme ha fet el seu treball i a la jerarquia catòlica no li ha quedat més remei que donar la cara, la punteta del nas i a contracol. Quasi tots aquesta misèria sota catifes, taules nobles, terciopelos, sedes salvajes, pan de oro i el Real Madrid, com va dir el senyor Florentino, que el paper del Real Madrid, vivim atontats, però no sense les conseqüències que haurien de posar-se vermells a un país sencer si fos més preocupat per la dignitat democràtica que per l'agenda de Leire Díez i la seva fructífera imaginació. Marroc ha assassinat a tres membres del Front Polisario i una de les víctimes era Lebib Mohamed Abdelaziz, de 37 anys, membre del secretariat nacional del grup EFIL de l'expresident saharaui Mohamed Abdelaziz, abans de Brahim Ghali, qui recordaran pel terratrèmol polític que va muntar Marroc i l'ultradreta espanyola quan i jutges patrioteros, entre comelles inclosos, quan va ser acollit humanitàriament a Espanya per tractar-se d'un Covid molt greu. Allò li va costar el càrrec a la que era ministra d'Exteriors, Arantxa González Laya, i diverses vendetes més per part de l'autoritat dictatorial marroquí que no se han de conxiquites. La relació entre Marroc i Espanya és complexa i difícil de gestionar per la situació de país i continent fronterer amb Espanya i Europa, i sobretot en aquests moments per la seva fèrrea aliança amb la Casa Blanca e Israel en ple genocidi de Netanyahu contra Palestina. L'arribada de Pedro Sánchez al poder contra tota lògica progressista no ha suposat un avançament cap al reconeixement d'un Sàhara lliure i sobirà, al revés. L'executiu de coalició va claudicar davant el sàtrapa Mohamed VI i Biden Trump i va recolzar la tesi del territori no independent, sinó autònom, però dins de Marroc. Sense el recolzament del govern espanyol, una traïció en tota regla a aquest poble que fou nostra colònia. El Sàhara ha quedat a la intempèrie. Quasi res transcendeix del que passa allà. Només filtracions molt comptades de saharauis i ONGs que es juguen la pell per explicar-ho. Sabem que hi ha una guerra desigual i una soledat decepcionada d'aquí, només volen ser lliures enfront al déspota i colonitzador Marroc, que avui compta amb la millor i més controladora i mortífera tecnologia, la d'Israel, a canvi de recolzar un genocidi a Palestina. Pedro Sánchez encara ens deu una explicació per aquesta claudicació davant de Marroc. Encara és probable que mai s'escolti, perquè no ens tinguin agafats per les nostres parts íntimes. No, no ens fem càrrec. Tot això i lo inimaginable sobre les tàctiques xantaxistes d'un Marroc implacable e impune, no obstant, no justifiquen una contradicció flagrant amb la posició de l'executiu sobre el Sàhara, front la Palestina o contra Trump i Netanyahu. Els assassinats de saharauis no són real polític, sinó complicitat criminal del govern d'Espanya amb el sàtrapa marroquí. Joana Pardovera, de Público. I bé, això és el que toca. Escoltarem una cançó, un homenatge al poble saharaui, de Sissa Brahim. És una cantant que va néixer als camps de l'exili, va estudiar a viure a Cuba i ara viu a Barcelona. I té uns treballs amb música àrab, música del Sàhara, etc. Escoltem a Sissa Brahim. سطح الغيوم أنت بسمة النسيم اليوم وأنت ثورة أمت الوجود خلود سموت
comença, hauria de ser veritat. Seria necessari que fora veritat i caldria que fora veritat. Però comencem el programa.
Molt bona nit. Això és, hauria de ser veritat. i ja, com sabeu, estem ja entrant a l'estiu. Es queden dos programes i este és el penúltim. Avui parlarem, ja podeu imaginar-vos, sobre l'Església. És un tema que està, podríem dir, candent i que tots els dies, matí i vesprà, el papa ve, el papa va. Però el nostre equip d'investigació ha eixit al carrer i davant de la pederàstia de l'Església, que ara, com sabeu, és una crisi estructural, és abusos sexuals infantils comesos pel clero a l'estat espanyol, han sigut exagerats. Segons un estudi del Defensor del Poble, diu que l'1,13% de la població espanyola, dels 39 milions d'espanyols, han patit abusos. I que d'aquesta gent n'hi ha un sector que serien uns 400.000 i pico persones que l'han patit dins de l'ambient religiós i unes 230.000 que l'han patit directament de religiosos i sacerdots. Aleshores, és un tema que, com sabeu, ací a Pego tenim de tot i avui hem aconseguit una entrevista d'un estudiant que va estar en un col·legi intern, que és a dir que, per favor, no diguem el nom, i que nosaltres li direm AP, que són els seus cognoms. I l'entrevista serà el que tractarà el nostre programa. Poseu atenció. Bona nit, AP. Quina edat tens? La resposta, 64 anys. On vas estudiar el batxiller? Diu que va estudiar en on tenia. A quina edat vas començar a patir els abusos? Es comenta que als 10 anys. Qui era l'element, l'energumen? Un religiós que ens organitzava el cor. Cantàvem i ell després feia les coses que podia en dues persones. Tot això ho vas contar a algú, als teus pares, al superior, a algú? Resposta, no. Però jo sabia que també n'hi havia companys que patien el mateix que jo tenia. Molt de temps va durar l'agressió? 2 anys. I com es va acabar? Fins que el van enviar a Sud-amèrica. I afegís, pobres sud-americans. Una pregunta un poc forta. Recordes alguna cosa que el deia, que repetia? La seva resposta ens ha sorprès i diria que sí, que diria que el bisbe havia dit que les fel·lacions no eren pecat. I així, des de la Mosca, el nostre comentari, primer que tot, donar les gràcies a AP per deixar-nos fer aquesta entrevista, que podia ser més llarga, però tampoc hem volgut manejar molt. És dir que no hi ha perdó. Perdó no, és un delicte. Com a delicte, la justícia ha d'actuar. Hi ha moltíssima gent. Però el que és veritat que el poder que té l'Església és grandíssim. Ja veieu que ara estem declarant, o sigui, a part de tots els diners i tots els diners que es costa a tots, perquè sabeu que l'Església està en l'exèrcit, està en l'educació, està en les parròquies i a part ara està, a part dels diners que ja li donem, ara li hem de donar la declaració de la Llibre. Però almenys per a començar que hi hagi justícia i que, com és un delicte, el que la fa que la pague. I també els responsables que ahir, al parecer, han amagat aquests delictes, també tinguin les seves conseqüències. Hauria de ser veritat que tota aquesta gent que ha comès aquests delictes fora jutjada, perquè no hi ha perdó. És un delicte i s'ha de jutjar. Doneu-vos compte que podríem dir que és un residu del franquisme i del poder que se li va donar en un moment determinat a l'Església i també a la repressió, perquè aquí tots els que tenien la meva edat hem tingut la religió a base de bascollades, a base de violència. Molt bona nit i moltes gràcies a Ràdio Pego per crear aquest espai de llibertat.
In secula seculorum. Amen.
Aquesta nit vull compartir amb vosaltres un poema de la Maria Mercè Marçal que es titula Tres voltes rebel. Ahí va. A l'atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona de classe baixa i nació oprimida, i el tèrbol absurd de ser tres voltes rebel. Però la rebel·lia no és un do gratuït, és una ferida que s'obri cada dia quan el mirall et torna una imatge que un altre ha decidit que siguis. Diuen: siguis bona filla, bona esposa, bona súbdita d'una llengua que no et reconeix. Diuen: agenolla't davant del poder que et nomena i gràcies per existir en els marges. Però nosaltres hem après a llegir els marges. Hem après que el marge és on creix l'herba que ningú no ha sembrat, l'herba que no demana permís per ser. Dones, dones, baixeu, veniu a la dansa, veniu amb les mans plenes de terra, veniu amb la veu que us han volgut trencar i que s'ha fet més forta en cada fractura. Reguem la terra amb pluja i sol, defensem-la amb les dents i amb els versos, perquè arreli l'arbre de l'alliberament que floreix en tres llenguatges alhora: el de la dona, que diu prou; el de la classe, que es reconeix digna; el de la nació, que no renuncia a dir el seu nom en veu alta, ben alta. No demano pietat al destí, li demano lluita i lucidesa, un cos que sigui meu i no del codi, una terra que sigui nostra i no de l'odi. Sembrem la llavor i el verd de la tendresa, el blat de l'enrenou, l'aventura i la menta, i quan neixin els brots, cridem a tots els vents perquè s'espigui l'arbre de l'alliberament. Tres voltes oprimida, tres voltes viva, tres voltes rebel i tres voltes arrel.
Gràcies.
Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé.
Molt, molt
bé. Dona pau, no?
Sí, dona sí. Molta pau. És la part del programa que dona la tranquil·litat, sí, sí. I la reflexió.
Jo vaig dir que a Maria Mercè Marçal vaig tenir el plaer de conèixer-la personalment.
Ah, sí? Mira.
Ella és d'un poble de Llavors, Barcelona, i...
Jo li vaig dedicar un programa sencer.
I, bueno, quan no era molt coneguda, era molt jove, clar, jo també.
Ai, va morir a 45 anys.
Sí, molt jove. I ella va ser nòvia d'un amic que ho convertia en pis i ella venia allí.
Ah,
ella vaig tenir la...
Mira.
Sí.
Jo,
i va ser molt
que,
sentit.
Qui ho parlava amb tu?
De qui?
De conèixer poetes, no? Vas conèixer a Luis García Montero quan tenia 22 anyets.
I a l'altre que s'ha suïcidat, el que m'has enviat a una...
No sé què dir.
Que mal aire.
Doncs tota aquesta poesia tu l'has fet amb el teu... Bueno, pots parlar del teu... promocionat el teu podcast.
A veure, la idea que ha sorgit és de fer un programa que jo ja ho faig com una cosa que m'agrada molt, que es titula La Cuca de Llum, i és un programa dedicat només a la poesia, en la que pues, portarem gent novel que està escrivint, gent que ha escrit fa molts anys, com ara acabem d'escoltar a la Maria Mercè Marçal, i altres com el Miquel Martí Pol, vull dir, gent de la nostra terra, no? I també alguns molt importants que no són en la nostra llengua, però que tenen una qualitat suprema i que el que volem és apropar la poesia al major número de gent, perquè la poesia és, com deia Gabriel Celaya, una arma cargada de futur.
Exacte.
I deguem utilitzar-la i deguem defensar-la.
Això començaràs a fer-ho a partir del setembre.
Sí, la idea és començar a partir del setembre a fer aquest programa.
Molt bé.
Benvinguda, Ampar.
Gràcies.
Tenim un nou fitxatge la temporada que ve. El traspàs ens ha costat prou car, però valgut la pena pagar una... Sí. Ja parlant de futbol...
S'ha desmarcat. La teníem al banquillo, sí, ha sortit al camp i ja ha muntat un partit seu.
No, però és que quedava lliure i per això no ens ha costat diners.
El fitxatge. Bueno,
me pillen jubilada.
El seleccionador l'ha aprovat. El seleccionador l'ha aprovat.
Sí, exactament. El
nostre amic, el tècnic i el que fa possible tot això.
Series tu, ell seria el president i jo seria l'utillero.
Molt bé.
Bé, ens queden 5-4 minuts. Volíem dedicar-li al Papa, perquè bueno, ha vingut el Papa, ha fet allò, i només hi hauria molt a dir, però bàsicament és una vergonya, m'avergonyeixo de ser d'aquest món occidental i d'aquest país i d'aquestes... És a dir, 7 minuts d'aplaudiments a un senyor que està en contra al president... 100 minuts d'aplaudiment al Parlament espanyol, gent d'esquerres, quan el tio ha dit que està en contra de l'avortament, en contra de l'eutanàsia i tota una pandilla de barbaritats que ha dit aquest home. Llavors, doncs, a mi em sembla aberrant. I a part d'això, doncs jo volia llegir, però que no hi ha temps, i si no busqueu una entrevista que ha fet, que hi ha a VilaWeb, d'Albert Riba, que és el president de Ateus de Catalunya, on el titular és l'Església i el Papa són uns delinqüents, i després ho desenvolupa i ho justifica.
Ahir llegia que aquest ha fet bo al francès, al Francisco, l'anterior, perquè no, a veure, que l'altre era molt més reivindicatiu, era molt més en aquest cas aquest, per exemple, les organitzacions de violados y de gente perjudicada por la iglesia que quisieron tener voz en esta visita, ha dicho que no, seleccionaron solo a cuatro que además no han querido nunca agruparse, que han querido ir por la individual y diciendo no, si, a ver si el Papa nos da la salvación, no sé, o sea, una cosa, lo mismo con los presos, dijo vamos a hablar con gente de prisiones y seleccionaron a dos presas que montaron un movimiento católico hace 5 años ya dentro de la prisión, con lo cual son mea pilas, con perdón, pero hemos de respetar la fe de todos.
Son de la corda, no son críticas.
Absolutamente seleccionado, filtrado y demás. O sea, por un lado tiene esto del Papa abierto, el Papa popular y demás, este caso no es así. Y muchas más cosas que podríamos comentar que quedaron como fleco de alguien que es un continuista, pero no de Francisco.
Bueno, nos quedan 2 minuts. Només ens acomiadem una cançó a l'entrada d'una cançó dels Pets que dedicada, es diu Corbus, i era un capellà, un mossèn Pere Llagostera, rector de Constantí, del poble dels Pets, en què era un abusador, i ell li va dedicar una cançó i amb molt sentida que va ser premiada fins i tot. Escoltem amb aquest Corbus l'acomiad del programa, us esperem la setmana que ve, que és el darrer, no falteu, sigueu feliços, mengeu anissos i bona nit.
Fins la propera setmana.
Fins la propera setmana.
Bona nit a tots i a totes.
Tenia son i els ulls oberts com pomes. Des d'aquella nit només dormia estones. Una figura en la foscor estava mort de por. Abriga't minyor, que la nit fa frescor. Com un àngel caigut que regnava en les tenebres, cap al tard sortir de dins d'un cel de pedres, lluint les ales del pecat damunt la negra vall, restant amagat, silent en el brancal. Amb quin dret ens vas prendre aquell estiu? Dolor de préssecs i bicicletes prop del riu. Balla la pista, tardes el tros i d'allaners. Érem nens empaitant la vida pels carrers. Perdona'ls que no saben el que fan. Va dir Jesús a la creu agonitzant. Un gran tro els núvols va esquinçar. L'esquart d'un infant es va trencar. on era el teu Déu quan la meva pell tocaves? I on era el meu quan jo espantat callava? Encara sento aquella olor de pa d'hòstia i vi dolç, sotanes, sermons, creus cobertes de pols. Una esquela al diari em fa tornar un vell refugi de muntanya anys enllà, la teva mà cola el taüt per sempre més. Si també els records el vent se'ls endugués, perdona'ls que no saben el que fan, va dir Jesús a la creu agonitzant. Un gran tro pels núvols va esquinçar, l'esquart d'un infant es va trencar.